from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways, filled with O's and O's. They counting.
Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
Bon dia. Deixeu-me saludar primer el nostre company Gabriel Vázquez, que ja està aquí a l'estudi. Bon dia, com ha anat l'experiència aquest
si vols
cap de setmana
de tot
la festa
món
de la
música, ciència?
Doncs amb molt
teu abast, que, més enllà, que, un programa
veritat,
de Jordi Garcia.
Molt veure tants nens, adolescents i joves, la veritat, que reconforten.
Tots els dilluns, de 10 a 12 de la nit, a la sintonia d'Ona Digital.
De Ciència de l'Ajuntament, i des d'aquí, bueno, doncs els hi envio gràcies, les gràcies, no? Que ho han facilitat molt.
De l'Ajuntament de Barcelona, vols dir?
Sí, exactament.
Sí, sí. Molt bé. Doncs les retallades, anem al tema d'aquesta setmana. Les retallades que ja està fent el president dels Estats Units, president dels Estats Units, aquest mes de gener, que ocupa el despatx oval de la Casa Blanca, causaran molts milions de morts en els països pobres, més pobres. I això és degut a que va tancar l'Agència del Desenvolupament Internacional dels Estats Units. Aquestes són unes de les causes de la política del senyor Trump. Això ho ha dit un informe de l'Institut de Salut Global de Barcelona que s'ha fet públic aquests dies. Una part d'aquestes víctimes tenen menys de 5 anys. Déu-n'hi-do. Aquestes males notícies s'afegeixen també a les que ja han anunciat des de la Casa Blanca que passaria a les tisores a la ciència i a la tecnologia de les universitats privades i de prestigi, com la de Harvard, però també han intentat desplaçar el moviment de protesta que hi ha a les universitats públiques, com per exemple la de Berkeley. És un exemple.
Sí, i bueno, aquí el que passa és que, com tot, Teresa Trump, quan quasi tota la seva política, doncs vol ser, que té l'última paraula, no?, sobre quina ciència és vàlida o no, i això doncs, és una bogeria, no? Perquè quedi clara la magnitud del que vol fer el president. Deixa'm, Teresa, que et posi unes dades molt ràpidament. Perquè us feu una idea, l'any passat els Estats Units va destinar un 3,5% del PIB a la ciència, no? Això era amb la legislatura de Biden. Ara, amb la president actual i de cara al 2026, reduirà en un 40% els fons destinats als instituts nacionals de salut, que són la major agència pública d'investigació científica del món. Tot això gràcies a l'aprovació de la nova llei pressupostària i per no parlar de la ciència... De que també ha retallat amb més d'un 50% els diners que destinaven a la part de ciència de la NASA i a la Fundació Nacional de la Ciència. I com veurem amb els convidats, això és una gran oportunitat per a Europa i a Espanya per aprofitar-nos de tot aquest talent que potser sabrem.
A veure, ara ens ho diran els convidats. A veure, doncs comencem ja a presentar-los. Primer ens anem fins a Leicester, que estarà el doctor investigador sobre l'envelliment i el càncer, Salvador Massip. Bon dia, Salvador.
Bon dia, què tal?
Ell és amic, aquí ens ho ha marcat el nostre estimat Gabriel.
Company.
El company de l'Eloi, l'Eloi Santos. Que el coneixes? L'Eloi Santos? No, no sé bé. Bueno, ja li toquem.
Tenen incògnita.
Salvador, la universitat és una institució fonamental a la societat del coneixement i de l'economia de la informació, la ciència també, i les llibertats acadèmiques són consubstancials a aquesta institució universitària. Com veu vostè la interferència del president Trump amb les universitats privades o públiques? Això després haurem de saber si són importants o no aquests termes en aquest cas, però com per exemple la de Harvard. Endavant.
Doncs la veritat sí que veu que és un gran error, com bé deia, si tracta de tenir el que sigui llibertat de càtedra, de poder investigar allò que cregui convenient, amb els experts que no convenient. El que no pot ser és que els polítics matin la gent de científica, que no són experts en aquest camp. Cada camp té els seus experts que han de decidir què és més interessant o què no. Evidentment, hi ha d'haver un control de la ciència, això és cert. La ciència treballa per l'hospital, la ciència ha de poder ser discutida, ha de poder ser modulada o debatida en públic, però sempre des de la llibertat de que puguin escollir el que han de fer. I això que estem veient en aquest moment, que Donald Trump estem posant una agenda política a les universitats, és molt perillós. Molt perillós, perquè si cada govern decideix només finançar o permetre aquest tipus de recerca, doncs podem anar endarrere.
Això és allò que es diu la llibertat de càtedra? És a dir, que un poder extern no pot canviar el capdeveu en les institucions?
Efectivament, això de la llibertat de càtedra en països com el Regne Unit, per exemple, està protegit per la llei. O sigui, hi ha regulacions, hi ha lleis que impedeixen els polítics interferir en la direcció de la investigació de la cerca científica, i és una de les dels plats d'allò de la ciència i de la democràcia. També és important tenir aquest contrapoder també científic oposat, diguéssim, o en paral·lel al que és el poder polític. La universitat és generalment lloc de pensament, de creació, de discussió, i és important que també es plantegin si el que s'està fent des de la política és o no és pàl·lid. Les universitats sempre han sigut també llocs de revolució, de revolta, de resposta en contra de injustícies polítiques, i això és potser una de les coses que li fa por a Donald Trump. I com a tots els governs absolutistes o oligarques, etcètera, doncs el que intenten és fer clar la diferència.
Molt bé. El nostre segon convidat és un politòleg especialista en la política americana i en esports americans també. Ell és en Ferran Àngel, que ja no és nou en aquest programa. Bon dia, Ferran.
Hola, molt bon dia. Com estem?
Escrius a la Fusbury, si no m'equivoco, revista trimestral d'esports, i estàs concentrat en el tema de les retransmissions de futbol americà per TV3. És així? Sí?
Bueno, per la plataforma digital.
Gràcies podríem... per les puntualitzacions. Gràcies.
Exacte.
Bé, doncs digue'ns, què et sembla aquest inici de programa que hem fet parlant de totes aquestes batallades que el president dels Estats Units, tu que ets un especialista en política americana, vol fer?
Mira, jo em quedaria sobretot amb el que ha dit al final el Salvador, que és aquesta idea, retallar fons de ciència per controlar el que s'estudia, per controlar el missatge. És a dir, jo no crec que sigui tant un tema de no creiem en la ciència, sinó de no m'agrada el que surt de les universitats. I en aquest sentit, el que estem veient és que, clar, el tema de control, crec que el canvi important, més enllà de la retallada pressupostària, òbviament és veritat, és el canvi de sistema de com s'otorguen o com s'otorgaven aquestes ajudes, o com assignaven, per exemple, els convenis de col·laboració amb universitats europees. No, que ha passat que el conveni assignava la mateixa universitat de la salut dels Estats Units, el Mel Gant, i això era ràpid com instant. Òbviament, el passat nacional, el seu director, els barris de Gràcia i Puiget, i tu cantant a la vila. O que no, més ràpid que un instant, passa ràpid la vida. Després d'aquella cançó, hem fet l'amor uns quants dies. I és evident, si tu tens el control de la caixa, no per aquesta generació, no trobaré més. Fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no,
Sí, és que hem de recordar que això afectarà 6.800 alumnes i que, com deia el Ferran, molts és que ja se senten perseguits i ja estan valorant alternatives perquè hi haurà molts que hauran de deixar projectes a mitja. Per tant, diries que aquesta és com la por principal, no?, dels científics. Quina, la sensació allà deu ser aquesta, no?
Sí, exactament. És aquesta sensació d'abandonament de cop dels teus projectes que tu has destinat... Més enllà de la contribució a la societat que fan, com a nivell personal, és tot el temps que tu has dedicat a un projecte i cada cop et pot, se't pot aturar. Crec que hi ha, per exemple, hi ha un parell de projectes aquí a Catalunya bastant, o, bastant importants, em sembla que és el... Ara ho diré, Caixa-Irsi, si no recordo malament. I ara no me'n recordo l'altre, perdoneu, que ho tenia apuntat, però tinc molts apunts aquí. Bueno, doncs això, i s'han vist afectats ara mateix amb alguns d'ells amb el finançament tallat i la investigació aturada.
A veure, presentem, encara ens queden dos convidats, la senyora Anna Brol. Ella és cap de Ciència i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona, que aquest cap de setmana, com dèiem al començar el programa, ha organitzat aquesta festa de la ciència. Si vols tu mateix fer alguna pregunta, Gabriel, ja que has estat a la festa de la ciència, sinó la seva opinió. Com veu aquest tema d'aquesta retallada per la ciència des dels Estats Units, que se'n ressentirà mig món, no ho sé si mig món, però algun. Bon dia. Tenim la senyora Brol, Pere? Ah, a veure si podem arreglar-ho, el tema del sol. Anem a parlar de la... Anem a presentar la nostra convidada, Ruth Vázquez. És estudiant de quart d'enginyeria i està en el Comitè d'Ètica i Investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona. Està fent un TFG i, per tant, com veus tu? Bon dia, ja que estàs
aquí. Moltes gràcies, Lluís.
Com veus aquesta situació fins ara?
Aniries als Estats Units?
Bé, realment és una pregunta complicada i sobretot jo crec que ara justament està en l'inici, hi ha hagut aquest punt que no se sap ben bé com acabarà tot això. Llavors jo crec que és molt important també destacar que Espanya tampoc té la infraestructura ni les condicions i recursos suficients com per poder donar lloc a tots aquests investigadors a nivell de seguir les seves investigacions, perquè tant les infraestructures que tenen allà com els laboratoris i totes les noves tecnologies i models que utilitzen allà són models que aquí a Espanya no es tenen. Llavors no sé si es podria captar, no té massa sentit pensar que es pot captar aquests investigadors si tenim en compte que els recursos que hi ha aquí no afavoreixen que els investigadors d'allà puguin seguir les seves investigacions. Llavors aquest és un punt a tenir en compte, que crec que s'hauria de donar més importància des d'Espanya almenys a tenir en compte aquest aspecte, perquè si realment vols captar els investigadors no és només el sou, sinó és tota la infraestructura que hi ha darrere, i en això crec que Estats Units encara ens porta la davantera.
Sí, bueno, i també tu creus que el Clínic, o sigui, el Clínic justament és com, o sigui, el referent, tu creus que encara així com que li falten recursos, o té molts departaments també de moltes unitats especialitzades en...
Bé, en realitat jo estic allà fent una copeca de col·laboració i realment el Clínic tampoc et sabria dir, però sé que s'estan fent polítiques, ara s'està intentant crear un laboratori d'AIA, s'estan fent també molts projectes d'investigació al voltant de poder ampliar i tenir una recerca més especialitzada i millor.
I rebeu fons d'Estats Units en alguns d'aquests projectes? Us afecta, creus que us afectarà això?
Això la veritat és que no et sabria dir, però crec que sobretot reben l'Hospital Clínic rep fons europeus, molts finançament europeu.
A veure, doncs tu has introduït en Ruth la... Ah, mira, ja tenim a la nostra convidada, que hem estat aquí, gràcies Pere, a la senyora Anna Brol. Ella és cap de Ciència i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona, que com deia abans, aquest cap de setmana han fet la Festa de la Ciència. Senyora Brol, hem tingut alguns problemes a l'inici, però expliqui'ns, què opina vostè mateixa d'aquesta situació que s'està vivint des dels Estats Units, i després ja ens farà una valoració de com ha anat la Festa de la Ciència.
Bon dia. Bé, doncs gràcies, bon dia. Sí que he tingut alguns problemes tècnics, però bé, ara sembla que està resolt.
Sí.
A veure, la meva opinió és compartida amb el que s'ha dit fins ara. O sigui, trobo una bogeria, un intent d'ingerència brutal en temes de ciència, i el que s'ha dit també, qui té el control de la caixa, no? Vol controlar també què es fa, qui rep subvencions i qui no, i després també doncs, pot obligar a estats o altres països que estaven pendents d'aquests diners, o a les pròpies universitats, no? És un control, jo no et dono els diners i per tant controlo el que fas, sigui des del punt acadèmic com des del punt de vista del que s'investiga en cada moment. Aquí, jo crec que aquí a Europa doncs, s'han anunciat, a Europa, a Espanya i també a Catalunya, diferents mesures, no?, per intentar captar investigadors d'excel·lència que puguin estar descontents amb aquesta política. Tenim la nova convocatòria del programa ATRAE, del Ministeri de Ciència i Universitats, que destinarà 45 milions per intentar captar investigadors. A Catalunya també s'ha aprovat l'acord de govern, que és el Catalunya Talent Bridge, que és amb un pressupost de 30 milions durant els propers 3 anys. I també les institucions europees han fet interessades en convertir-se en un focus d'atracció, doncs han fet el pla Tria Europa per la Ciència, no? Dotat amb 500 milions d'euros. O sigui que, diguéssim que de retruc, amb aquestes polítiques, amb aquesta mala praxis, doncs Europa i Catalunya especialment, que tenim molts centres de recerca i moltes universitats, doncs podem intentar aprofitar aquesta fugida de talent o previsible fugida de talent que pugui vindre dels Estats Units.
Salvador Ferran, tu mateixa, Ruth, també, d'aquesta mala praxis en sortirem, no sé si es pot dir,
una oportunitat.
Jo el que he dit abans també estic d'acord amb una cosa, és una oportunitat per al resta del món, però Europa no està en condicions de traure el talent americà, no ens enganyem-nos, o sigui, feina podem retenir el talent que tenim aquí. Abans ens ho trobarem des de Hong Kong, Singapur...
Hong Kong, de fet, ja s'ha donat molta pressa amb això, ja, o sigui, ja ha fet mesures molt més... ha sigut molt més alt, molt més ràpid.
Jo crec que sí que aconseguirem, per exemple, captar talent europeu que vol tornar. Sempre n'hi ha molt d'aquests. I aquests, com que costa poc, tenir la pressió de cap a casa, si poses una mica bé, aniran tornant. Però no crec que pugui, que sigui molt significatiu. És que això és somiar una mica amb una cosa que no és realista, pel fet d'això, que és purament lligues diferents, els sous, i no tan sols els sous, sinó la infraestructura, l'ecosistema europeu no és l'americà. I per la majoria d'americans, jo només he de comptes de 4 anys, per el que sigui, l'existència de sobre el Trump, que no arriscar-se a venir a Europa amb unes condicions que no, a les quals no estan acostumades a treballar.
Ferran, la teva opinió? No tenim el Ferran? Sí?
Perdoneu, que m'havia mutejat per no molestar.
No,
i a vegades...
No molestes.
Jo estic d'acord amb... no és que estigui, sinó que hi ha una enquesta que reafirma el que diu en Salvador, que és va sortir una enquesta fa relativament poc, amb més de 50 investigadors espanyols que estan treballant als Estats Units, i el 92% es planteja que vol marxar durant aquests propers 4 anys, durant aquesta legislatura. Clar, hi ha aquest efecte, sí que és cert que en tots els projectes sembla que volen introduir el talent cap aquí, però és que les condicions no sé si són les mateixes. És a dir, es necessitaria molta inversió abans de la inversió de treure els professionals per aconseguir que aquests puguin tornar cap aquí amb un sistema, amb unes... és que el sistema d'investigació de les universitats universitats preparades porten molts diners al darrere, porten moltíssims anys amb un sistema que funciona bé, i clar, sí que és cert que és complicat. Sí que també és cert, però, que hi ha també aquest tipus d'enquestes s'han fet amb científics americans, i ja s'estem parlant de que sobre un 40% s'està plantejant a abandonar els Estats Units si la situació segueix així. Però el problema, sobretot, a part de la retallada, és aquesta ingerència ideològica a l'hora d'intentar signar un acord o permetre que algú vingui a... com si jo sigui, vagi a investigar o fins i tot a estudiar als Estats Units. Ara mateix tenim els visats d'acadèmics i d'intercanvi, si no m'equivoco, suspès a la seva aprovació, amb molts alumnes que estan pendents, que no saben si poden o no, mentre els estan revisant. Aquesta revisió inclou una revisió de xarxes socials de cada persona, que, és a dir, que aquí ja va molt més enllà del que poden aportar o deixar d'aportar a nivell de ciència. És una ingerència personal a la ideologia de Benetton. I aquí, a nivell català, puc dir, tot i que és una cosa mal feta que faré, però no puc revelar la font directament, que amb intents d'acord, amb acords de col·laboració entre universitats americanes i catalanes, ara mateix la Universitat Americana es veu obligat enviar un qüestionari a la Universitat Catalana on parla de la ideologia del rector, si ha fet manifestacions o ha mostrat tendències comunistes. És molt, és gravíssim. De moment, per el que jo sé, les universitats catalanes encara s'ho estan podent saltejar. Òbviament, és que no poden aprovar des d'aquí. El rectorat diu, no, això és inaprovable. Però està passant.
Parlem d'aquesta ingerència ideològica que està darrere de totes aquestes retallades, també, perquè jo penso que el president Trump té por que el moviment creixi contra ell.
Sí, el criteri per fer aquestes retallades, bàsicament, és si has parlat, si has rajat de les seves polítiques, no? Perquè, vull dir, no sé a què respon tant.
Sí, bueno, et diran que és la gran despesa que hi ha en els Estats Units. Bueno, de fet, l'argument oficial de moment és perquè volen revisar totes aquestes inversions perquè no estan segurs de que algunes de les quals hagi pogut suposar problemes a nivell de seguretat.
Ens acompanyen a Ona Digital. Em dic
Joan Brugués. Complicat,
és un plaer fer-vos gaudir cada dimecres a les 10 del vespre.
A veure què n'opina el Salvador Macip.
Una finestra musical.
Estic totalment d'acord. Sí, això és la típica purga que un govern absolutista fa per evitar els crims. Això és de manual de qualsevol dictador de butxaca, com està intentant fer el Donald Trump, no? Està intentant imposar la seva línia de pensament i silenciar els que li van en contra. Les universitats, com dèiem abans, són un pou de dissidència normalment, i és el primer lloc on va atacar. I, bueno, per posar els prou grans, o els teniu pares que van passar per la dictadura a Catalunya, sabeu que les universitats eren lloc on, per exemple, s'organitzaven tot el moviment contrari al Trump, com si mateix, encara que Sony et deixarà comprar el Donald Trump un dictador.
Anna, vosaltres també penseu que això pot ser la punta de l'iceberg, com diu el professor Massí? Endavant, tu. Gràcies. Jo crec que pot ser també una oportunitat, una part positiva, perquè pot ser una oportunitat també, perquè hem proporcionat també aquí a Espanya, hem començat a fer mesures abocades a donar finançament a la investigació, que això era molt interessant també, que potser si no s'hagués donat aquesta situació no hagués tingut aquestes conseqüències, almenys aquests intents d'atraure talent de fora.
Però alhora també és veritat això que justament deia el Salvador, que ens trobem en una situació en la que si ja tu ataques els llocs on es crea el coneixement i d'alguna manera es pot debatre les coses amb llibertat i cohesió, doncs també t'estàs carregant un dels pilars socials i també de canvi, de força de canvi, com poden ser les universitats, escoles o altres centres de recerca que tenen la seva pròpia línia de pensament i d'alguna manera fan que el progrés avanci i es pugui tenir una democràcia.
Molt bé. Anna, què opines?
Sí, bueno, totalment d'acord amb el que s'ha anat dient, no? Jo quan deia que hi havia aquesta oportunitat no volia ser com innocent de pensar que ara vindran aquí onades d'investigadors d'Estats Units, perquè com ha dit el Salvador, el sistema de recerca aquí és el que és, i a no només a l'europeu, sinó també aquí a Catalunya i a Espanya. Però sí que és veritat que potser molta gent que està ara catalans o investigadors, diguéssim, espanyols o europeus que estan als Estats Units i que veuen perillar també les seves investigacions i que a més estan tenint una persecució també molt concreta, també per ser de fora, o sigui, ja no és només, o sigui, el de fora també és un perill, no? El que no ve, el que no és del país, si diguéssim. Però veiem tot el que estan fent amb tot l'alumnat xinès, no? Vull dir que ara tots els alumnes de Xina tenen un problema greu perquè no saben si és, no només els investigadors, sinó també els estudiants, no? Per tant, no és que sigui innocent però diguéssim ingènua en aquest sentit, i totalment d'acord amb el que ha dit el Salvador. O sigui que és veritat que almenys hi ha hagut una reacció per part d'Europa, per part d'Espanya i també aquí a Catalunya, que a mi em fa sentir orgullosa també, com a mínim, de dir, bueno, s'ha fet una mica aquest to d'alerta, no?, de dir estem en contra de tota aquesta política i aquí sereu benvinguts, no?
Vale, d'acord, però llàstima que només hagi estat una reacció, eh? Que si hagués sigut abans ja hagués estat millor.
Però és una reacció d'ampliar fons per la investigació, és a dir, no és que no n'hi haguessin. Quan Europa diu que ampliaran 500 milions, ja té 93 milions, em sembla, destinats a la investigació, vull dir que és una cosa afegida. I quan Espanya diu que posarà 45, doncs ja en tenia 30 l'any passat i afegeix 15 més. I la Generalitat igual, vull dir que són programes que ja existeixen i el que han fet és reforçar el que hi ha.
Molt bé. Doncs ara, si ens poses una ràfaga,
bé, doncs, aquest cap de setmana, com deia, després per la Festa de la Ciència, hi ha les instal·lacions del Museu del Born, tant a fora com a dins, i la veritat és que no hi he estat mai i ha sigut una experiència molt gratificant, que, mira, precisament ha coincidit en aquest context de les retallades dels Estats Units, o sigui que ens ha vingut perfecte i vam poder palpar una mica el que pensen algunes persones de la situació, i també, bueno, perquè és important que es facin aquest tipus d'esdeveniments. Ara escoltarem, bueno, un reportatge que vaig fer sobre la festa i, bueno, perquè tinguem una radiografia general.
Gràcies.
De res.
Bon dia. Doncs som a la 18a Festa de la Ciència organitzada per l'Ajuntament de Barcelona.
Doncs efectivament, com estava dient l'Ariadna Laguna, científica de la Vall d'Hebron, especialista en malalties neurodegeneratives, el Cruïlla d'Europa ha sortit al carrer perquè, com a bon programa de ciència que som, no hem volgut perdre'ns un dels esdeveniments científics més importants que se celebren a Catalunya, com és la Festa de la Ciència, que ja porta celebrant-se 18 anys. Una oportunitat immillorable on apropar a una de les grans incompreses, els ciutadans. La festa, que com sempre ha ocupat tot el cap de setmana, ha congregat més de 100.000 institucions, instituts i grups de recerca i més de 160 activitats destinades a nens i grans. Des del sector tenen clara la importància que es facin aquest tipus d'esdeveniments i de reivindicar el paper de la ciència en un moment on està sent una de les grans amenaçades.
Confiança en la ciència i això, i sobretot ja no només en promoure els científics, sinó també en promoure l'educació en ciència. És molt important que la ciutadania també estigui formada en ciència i que la ciència no és una cosa exclusiva dels científics tancats als seus laboratoris, sinó que la ciència és una cosa que interpel·la a tota la ciutadania. la festa de la ciència és per tothom, però amb una mirada especial cap a les generacions futures, que són les que han de mantenir aquesta qualitat científica que tenim a Catalunya.
Doncs em sembla fonamental per donar a conèixer la societat, doncs el que normalment fem als laboratoris, que estem com molt tancats en nosaltres mateixos, i que al final el que nosaltres fem també és per, en algun moment o altre, doncs que tingui un impacte en la societat. I per tant, crec que el diàleg aquest entre el ciutadà i l'investigador és fonamental.
Sí, jo crec que l'Ajuntament de Barcelona ha tingut una tradició constant, una tradició important, i és una activitat, com hem pogut veure ara aquest matí, divertida. Els hi aprens i al mateix temps és molt divertida, que és el que ha de fer la divulgació. És a dir, tu aprens al mateix moment que tu passes bé, no? Són centres de recerca en què el que són els científics expliquen la seva activitat a nens o adults que no tenen coneixement d'aquesta activitat d'alguna forma que tu la puguis arribar.
Aquesta edició ha coincidit, a més, amb l'Any Internacional de la Ciència i la Tecnologia Quàntiques, i és per això que en aquesta festa se li ha dedicat un espai concret anomenat la màgia de la quàntica. I també amb el gran tema del programa d'avui, la situació que estan visquent els científics als Estats Units i com repercutirà això a Catalunya i a la ciència. Així ens ho expliquen Cristina Fillat, investigadora de l'IBAT de Barcelona, el Javier Arguello, professor de quàntica a l'UPC, i el quart tinent d'alcalde, Jordi Valls.
Ja que s'han donat aquestes circumstàncies, aprofitem-ho, no? Probablement...
Ona Digital, segueix-nos a les xarxes socials.
Punt, hi haurà investigadors americans que vulguin fer el pas, però sí que és molt probable que europeus que s'han establert allà i que porten molts anys en un laboratori funcionant a l'alt nivell i que ara veuen, doncs,
Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through.
Toast to the ones here today,
toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back memories, bring back
your... Sí, és un problema que no m'has explicat als Estats Units, perquè tothom presenta uns projectes amb què treballem amb grups experimentals i sé que teniu dificultats, per exemple, un dels grups amb els que treballem una agència que és estatal i, per exemple, aquest professor vindria durant l'estiu a fer unes conferències aquí a Europa i ara no pot fer-ho perquè han retallat molts les possibilitats de moviment que tenen fins i tot els
professors americans. Here's to the ones that we got.
Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that are there. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back memories, bring back your.
There's a time that I remember when I never felt so loved.
No felt all of the hatred. És que Barcelona és la primera regió metropolitana amb la població científica de l'estat i la cinquena de la Unió Europea, segons la revista Nature. I és que tot això respon a una estratègia per convertir la ciutat Condal en capital europea del coneixement.
Ara el que volem saber, els nostres convidats ens comentin, si el que deia el quart tinent d'alcalde, això de captar talent, és veritat,
Quina part d'això traurà o no traurà?
no atraurem científics segurament que han estat tota la vida fent carrera als Estats Units, però sí que podem atraure gent que ja s'està planificant en un moment o altre. Però potser accelerem aquest retorn. Jo crec que sí que alguna mica, una mica de millora sí que veurem. Però recordem que al cap i a la fi això és una mica com construir centres de recerca i després no tenir diners per mantenir-los. Una cosa és portar la gent, l'altra cosa és que aquesta gent estan aquí tindran una despesa de necessitats per mantenir els laboratoris de centres de recerca que hem de poder assumir. Per tant, és dir, veniu, que aquí fan una recerca, si no veniu, i tenim pressupost per poder recerca els propers 10 anys. O sigui, la inversió és allà que tenim a partir d'ara, si augmentem 10% posa la població científic, el pressupost de recerca augmentarà funcionalment, si no ens farem mal els que ja hi som. Per tant, una mica que bon, fem tot això que estem dient, però fem-ho com una mica
sent conscients d'aquest recurs i cap on podem anar. Salvador, tu ho dius ara potser una mica, no sé si m'equivoco, em corregeixes amb el potser una mica catalana, però tu estàs a l'Eisenstein. Ens pots ampliar l'òptica a Europa?
Europa, sí. Hi ha molta diferència entre països. Per exemple, Regne Unit, Alemanya, Suïssa, no tenen. Llavors, no és un gènere, no podem parlar amb Europa com una sola entitat. Llavors, és possible, per exemple, que científics americans vulguin anar a Anglaterra, que no són de tot. Potser no igual dels Estats Units, però sí que són grans. Llavors, hi ha diferències amb com els països europeus veuen la ciència i financien la ciència. I al sud d'Europa sempre ha donat una mica la cua amb això. És el que deia abans, fem bona recerca, no hem de ni molt menys creure que no estem a l'alçada per competir amb la resta del món. El que passa és que la qualitat hi és, la quantitat potser no. No? Cursos que teníem al final se'ls acabaran 4 perquè no n'hi ha massa més. No? Llavors, la resta d'Europa, hi ha alguns molts de recerca que no pateixen tant aquestes limitacions, aquestes potser sí que s'emportaran més d'aquests científics que puguin tornar o voler tenir a Europa.
Com ho veus, Ferran, tu? Ferran?
Clar, jo puc parlar des de la vessant més política, no?
Sí, que, clar.
Encara basat en la ciència, però és reafirmo el tema de que tu ara has pujat aquest nivell d'inversió, no? Amb reclutar talent o... Però ho has de creure i la inversió en ciència és una inversió a punt. És una cursa a punt. No és un sprint, amb el qual ho has de creure. No només la ciència, però és generada amb tota la inversió a IMSD a Europa, que és tremendament desigual entre les zones. La inversió IMSD és que, bueno, és que ja ho he dit, ja estic reafirmant el que ha dit el professor, sí, però és que a dia d'avui Europa funciona així. Hi ha països que s'ho creuen més, els països del Regne Unit, fins i tot Irlanda, té bastanta inversió IMSD, però al sud d'Europa, els països mediterranis, no serien precisament els que més hi posem. Si realment ens ho creiem i que no només és com anar augmentant aquest 10% per aquest, no, per dir la xifra, sinó probablement aquest 10% ha d'anar augmentant cada any més, perquè a mesura que vas augmentant el teu múscul científic investigador, òbviament això cada vegada necessita més recursos. S'ha de veure com l'oportunitat que és, ni més bé la investigació té un retorn després
llunyana,
molt superior al que t'has gastat
un grup de rebels han unit les seves forces per descobrir els secrets del cinema. La sèrie
Senyora Anna Brolic, la seva opinió o la seva valoració breu de la setmana, de la jornada de la ciència, perquè si no li preguntarem.
Tots els dijous a les 9 del vespre, transporta't a Ona Digital.
Doncs, com que l'any ha sigut una jornada amb moltíssima gent, sí que és veritat que l'any passat, com va ser per primer cop que ho fèiem al Born i vam obrir l'hivernacle, que havia estat tancat durant molt temps, i van haver moltíssimes visites. Aquest any hem tingut una mica menys de gent, no acabem de tenir les xifres, però sí que ens diuen que sobretot dissabte hi va haver una mica menys de gent, però estem parlant de 16.000 visites, vull dir que 16.000 enfront dels 19 o 20 que hi havia l'any passat, doncs és una molt bona xifra. A més, feia molta calor, això també és veritat, i era el primer cap de setmana que tothom marxava a la platja. I també el que hem vist amb tota la gent que hi ha participat, com sempre, és nosaltres hem fet unes 400 enquestes i ara m'estaven intentant passar les valoracions que les tindrem en aquesta setmana, però que en l'apartat d'opinió de què li sembla la festa i si tornaria, diguéssim que el 95% està dient que sí, que li agrada i que tornarà. I no tothom, molta gent ha vingut per primera vegada. Vull dir que sí que n'estem molt contents per això, perquè hem tingut molta resposta de centres de recerca i d'universitats que, com sempre, tenen un compromís amb la festa molt gran. Ja ho heu dit en algun moment, no? Més de 120 institucions que hi participen i més de 300 formadors i formadores que fan les activitats. Per tant, nosaltres encantats i esperant de tenir moltíssimes edicions.
Molt bé. Curiositat, Salvador, des de l'Eixer Sant, coses d'aquest tipus?
Com la que... Toni també ha parlat del que s'haurien de traure talent. Potser no hi ha una iniciativa tan clara encara, potser perquè no és viral, perquè l'atracció és més fàcil, és potser altres llocs que han de vendre una mica més. Per exemple, Londres, Cambridge, Oxford, no han de sortir a fer propaganda, perquè ja se sap, són pocs que van atraure gent. Llavors es parla al Reino Unit, però potser no hi ha una campanya tan orquestrada com la que estem veient a Catalunya. Veurem qui, en tot cas, qui té més èxit o si realment passa. Però estem fent càlculs, estem fent prediccions que poden ser una mica optimistes. I crec que un cop passi aquest pànic inicial que està creant el Donald Trump, veurem quantes d'aquestes retallades realment es mantenen, perquè estem veient que els jutges estan tirant enrere algunes de les coses. I que els estudiants estrangers de matriculin a Harvard, segurament al llarg dels propers mesos anirem dient que algunes d'aquestes retallades no es consideren legals. De fet, ja hi ha alguns jutges que estan dient que el govern no pot interferir amb el que dèiem abans, la llibertat de càtedra o amb la recerca. Per tant, no pot decidir a qui donen un projecte o no. El projecte s'ha de decidir els mesos dels fons per recerca, s'han de decidir els experts que donen els fons per recerca. Per tant, és molt possible que veiem que algunes d'aquestes accions es retrocedeixen. Entre mentre s'ha fet molt de mal, perquè tindran mesos o anys en què es retrocedir, és possible que el que estiguem veient és que els investigadors americans estiguin parant una mica per veure si poden sobreviure, si poden parar aquest
camp. Ens queden 10 minuts. Mirem ara què és el que nosaltres pensem, o vosaltres com a convidats, que s'ha de fer per poder competir.
Sí,
és una pregunta preparada.
Sí, jo, bueno, recuperant-lo als Estats Units, Ferran, tu quina creus que ha de ser la sortida dels estudiants americans i estrangers davant d'aquestes amenaces? Creus que hi ha una solució real? Comentàveu que una jutgessa ha tirat o paralitzat aquestes mesures que havia aprovat Trump, però com ho veieu això?
Bueno, és el camí. Ara, bàsicament, el que estem veient als Estats Units, no només amb la ciència, sinó també, per exemple, amb el tema dels arancels i tal, que l'únic que està aguantant els deixos absolutistes del govern és que al principi teníem dubtes, però l'atenció aquesta que està, que està posant el sistema, l'està aguantant el sistema judicial, que realment està les balances, no? El sistema de balances de sistemes democràtics, doncs funciona amb els sistemes judicials independents, que no vol dir tots, perquè òbviament el Tribunal Suprem americà, com també passa aquí, acaben escollint-lo els partits polítics, però és el que està aguantant, i aquest segurament és el camí, anar posant denúncies i anar fent que es vagin aturant les resolucions, perquè al final s'ha aturat amb els arancels, encara que de moment no estan aturats del tot, però és dir que s'ha saltat la llei, que no pot fer aquestes intervencions tan absolutistes, doncs ha de cap per on funciona, perquè clar, òbviament manifestar-se i qualsevol altre tipus sempre serveix, però durant un temps sabem que, per exemple, els estudiants que es van manifestar a favor de Palestina en campus universitaris van ser tots identificats, perdoneu, i en els casos d'encants que venien amb visats o que no eren alumnes americans, se'ls està intentant expulsar. Amb el qual, òbviament, el nivell d'intervenció és complicat.
Digue'ns fins on te penses que arribarà Trump. Ja sé que això és una mica...
jo crec que fins on pugui.
Però, fins on pugui. I on te podrà ser això?
És un temps d'estrès, jo crec, per
tot. És que,
100%. Intentem veure fins on podem arribar, fins on resisteix la democràcia i el sistema democràtic americà, que, evidentment, té fissures o no estava previst, però si es passen les coses, veurem fins on aguanta.
Molt bé.
100% d'acord.
Sí, caramba. Doncs molt bé, Anna, Ruth, en aquesta qüestió, quina seria la teva opinió i aquesta qüestió d'estudi? Això, fins on t'arribarà, Trump? Clar, és que com ells deien, d'alguna manera tot això està nosaltres divagant una mica i no se sap ben bé quin efecte clar tindrà.
Però divaguem.
No, divagant amb el... jo personalment penso que Trump no té cap tipus de fre i al final confiar únicament en el sistema judicial pot acabar, o sigui, acabarà ressentint i no sé si...
Perdona que pensi que no, perquè el Ferran ho ha dit, que
fins a quin punt pot ser suficient.
Està posant al sistema judicial algunes barreres,
sí.
Ja.
No, sí, sí, això per suposat, però no sé fins a quin punt això serà suficient com per contrarrestar el poder que té Trump a l'hora de decidir.
Ho veurem. Anna Brol, vols opinar també?
Sí, jo penso que, a veure, donada les característiques del personatge, perquè és un personatge, a part de ser president dels Estats Units, ell intentarà a tensionar el sistema al màxim, o sigui, és el que està intentant fer i a més part no hi ha una política clara, vull dir que tot és a cop de donar notícies, estem com en un show televisiu, no? Vull dir que al final és agafar els mitjans de comunicació i anar abocant allà mesures i coses a veure per on peta, no? I ho està fent també amb Ucraïna, vull dir que en general és una mica erràtica, no? Des del meu punt de vista, no? Però que segurament la idea que porta aquest home i tot el seu equip és de veure fins on poden arribar, fins a on accepta el sistema, la seva ingerència, perquè, com ho ha dit el Salvador, no? És un sistema absolutista, llavors, per tant, intenten el màxim de poder i a veure quina resposta tenen, no? Vull dir, quan més contundent sigui la resposta, tant judicial com de la pròpia població, pues aquí ho tindran més difícil, no?
A veure què podrà fer la pròpia població, ara la teva emissora de casa, tots nosaltres, a un i altre cantó del planeta. Gabriel, tu volies fer una pregunta?
Sí, jo volia preguntar-li, traslladant-ho al cas de Catalunya, amb tu... estem veient, s'ha dit al llarg del programa...
Passa pregunta?
Sí, a la Ruth, però dic que s'ha dit al llarg del programa que no estem preparats realment per acollir aquest talent, perquè, bueno, encara hem de donar passes en tot el tema dels recursos, inversió i de més. Tu com creus, llavors, que s'ha de fer per fomentar la investigació a llarg plaç més enllà del factor econòmic i per augmentar també aquesta competitivitat, per ser competitiu realment?
Jo crec que hi ha dues mesures molt importants a tenir en compte. La primera és reduir la càrrega burocràtica que han de fer els investigadors a l'hora d'aplicar per un projecte per finançament, perquè s'ha convertit en una cosa molt, molt complicada. I, per altra banda, també una cosa que s'ha comentat a l'inici del programa, que és aquest mecenatge, que és veritat que a Espanya està molt promogut el mecenatge social, cultural i tal, però no tan científic. Llavors, tenim fundacions com La Pedrera, la ONCE i altres fundacions molt socials i culturals, però a nivell científic és veritat que potser falta un marc legal clar per incentivar aquest mecenatge científic, no? Aquestes serien dues mesures com importants a tenir en compte si es vol seguir avançant també.
Molt bé. Ens queden ara 5 minuts. Sisplau, que no us quedeu res en el pub, com es diu vulgarment. Salvador, Ferran, Anna, què més li diríeu a en Trump si poguéssiu fer-li arribar? Salvador.
Sí, de fer coses que no li toquen fer i que deixi la ciència en pau. Això crec que és important per ells i per nosaltres. Penseu que tot això que estem veient, l'impacte que està tenint el Donald Trump, la ciència americana, l'està tenint en tot el món. La ciència és una cosa que treballa en coordinació i si ells deixen d'invertir i deixen de fer certa recerca, patirem tots. Per tant, siguem sensats amb això.
Jo mateixa, com començàvem el programa, també em feia referència a haver tancat l'UCIT, aquesta agència internacional. També una cosa forta. Ferran, què li diries al senyor Trump?
Si li diria o deixaria de dir alguna cosa, però sí que m'agradaria remarcar una mica amb el que deia l'Anna abans, que Trump el que està fent és aquesta estratègia de sortir a parlar amb la premsa cada dia. És el president del món, president basa president del món, que més parla amb la premsa. Cada dia té intervencions amb la premsa, i si no amb la premsa, a través de les seves xarxes socials. És a dir, la seva estratègia es basa bàsicament en això, formar relat continu. I això ho acabem veient amb, per exemple, la gran, els temes més afectats agafen
un àmbit molt ample, però en aquestes retallades d'anar a la ciència, em sap més qui s'ha fet, són estudis sobre gènere, diversitat, vacunes, perdoneu, clima, contaminació i desinformació. I això estic agafant no només investigació mèdica, sinó en tots, investigació en general. Són tots els camps on pot fer gent que... que suporta les estratègies. Estem en contra de les ideologies de gènere. Estem en contra de, no, de l'empoderament de la dona. Gairebé a les persones. No ho hem parlat, però qui és el director de en un final de la Secretaria de Salut dels Estats Units? És Robert Kennedy, que és un negacionista de la vacuna. Are you ready? Bueno, ve, que una mica que l'última...
No t'estinguis, més que ens queden ja dos minuts.
Que em doneu això, llavors...
Ja tindrem un altre dia, perquè ja no s'acaba avui, eh?
Té una obsessió molt gran amb la gent.
En Brol, què heu dit? Jo crec que tampoc dialogaria molt amb ell, perquè tinc cas una persona molt racional. Llavors, però sí que m'agradaria fer com una cosa, i és que no hauria de ser entre la investigació més bàsica i bàsica. Però això m'agradaria recalcar que, tal com deia el Jordi, justament gràcies a la recerca en biologia i en ARN va facilitar la creació de vacunes. I com moltes vegades cal molt més fomentar aquesta investigació bàsica, que d'alguna manera és més pensant a llarg termini que no només aquesta investigació aplicada, no, que moltes vegades s'incentiva, però que ve justament de veure d'aquesta investigació bàsica molt important per poder progressar.
Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui, perquè ja no tenim més temps. Gràcies per haver-nos seguit, a tota la nostra audiència. Moltes gràcies per ser-hi sempre. Nosaltres tornarem d'aquí dues setmanes, perquè la setmana vinent, com que és la fira, no hi haurà programa. I per tant, parlarem el dia 19 de periodisme de pau. Això sí que és molt important, veure com hem de discernir d'un article el que és guerra, com el senyor Trump ens fa veure cada dia, i el que és periodisme de pau, que a vegades no ho tenim molt clar.
Gràcies a l'Eva Carbó i a la Miriam Rivera també, que em van ajudar molt a la força de la ciència, i bueno, adéu.
Gràcies, ja està. Doncs moltes gràcies, que tingueu una bona setmana i fins d'aquí 15 dies. Y que no hay que olvidar que hace falta vivir. Como
así. Será que sin ti nunca podré dormir. Y vente para la cama y por la mañana. No quiero verte, no quiero verte ir. Decirme y regálame un beso. Solo por eso vale la pena estar junto a ti. Loca, 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 cuando me provoca. Todos quieren saber por qué te quiero con locura. Mis amigos dicen que tú no me haces bien. Todos quieren saber por qué te quiero con locura.
Estàs escoltant Ona Digital.
Pel teu cor la becària i tu jugues a portar la contrària. Ploritzem amb l'aire. Carinyo, crec que no et queda gaire. Però mi amor, no m'ha de nit dins dels teus ulls. Sense la terra dels teus esculls. La matinada no m'aguanto. Tu fas veure que no em veus. Té prou calçós perquè estiguis al tanto. A la vora dels teus meus. I és on per tu les feu ballar. Les lotes estan sempre encesa. Des d'ara que l'han dit cada dia ho noto. Són per tu les lotes, lotes, lotes. I si és per perdre tu em som a prop. Són per tu les lotes, lotes, lotes.
A la vora dels teus meus. L'han dit
cada dia ho noto.
Tu
vas dir l'Espanyol amb el prou i avui m'he ressemblat.
Que aquest mateix no és més valent que ahir.
No, no, quan em mires des de
veure com a sols
un dia de nit. Lo fàcil sempre has deixat
estimar-te unes hores i em sap greu.
Lo fàcil sempre has deixat
córrer-me.
Però mi amor no m'aguanto. He plantat lotus perquè estigues al tanto. Perquè estigues al tanto.
Un somriure.
Una mirada. Que són per tu les lotus, lotus, lotus. Que ara tu l'indica i ja ho noto. Són per tu les lotus, lotus, lotus. Que si és per perdre que som a prop.
L'espectacle de la gent. L'espectacle de la gent. L'espectacle de la gent. I l'espectacle de la gent.
Got the brains, but I got the rock and roll. Don't give me wrong, yeah, I think you're wrong.
that don't impress me much. Just